Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia també a Andorra d'aquest dimarts 13 d'octubre del 2020. Avui és dia de Sant Eduard, rei d'Anglaterra, i el pensament del dia ens el porta Jordi López Camps, membre de Cristianisme i Justícia i exdirector d'Afers Religiosos.
L'amor no té límits, és universal. Hem d'estimar tothom sense restriccions. Aquest amor infinit perdona les ofenses rebudes i no guarda cap malvolença envers cap persona. Això és el que ens recordava l'evangelista Lluc amb un fragment que hem sentit moltes vegades. Feu bé els qui us odien, beneïu els qui us maleeixen, pregueu pels qui us calumnien. Una altra reflexió seria la següent. En general, tenim tendència a criticar a la lleugera els altres o emetre judicis de valor sobre el que fan o diuen. Som molt estrictes amb les nostres valoracions dels comportaments de les persones i fàcilment ens convertim en jutges suprems sense adonar-nos que fem el mateix o pitjor del que critiquem. També ens ho recordava l'evangelista Lluc amb aquest verset. Com és que veus la brossa a l'ull del teu germà i no t'adones de la viga que hi ha en el teu? Que passeu un bon dia.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs això és a primera hora, programa 466. Avui entrem en una nova fase, la fase de l'estat d'alarma a Madrid, la de les restriccions a gran part del Vallès, la fase de demanar per enèsima vegada reduir el contacte social, de dur mascareta, de demanar teletreball a les empreses i de recordar també per enèsima vegada allò de distància i mans. Som en un moment complicat, ens hem relaxat massa entre tots i tot allò del anirà bé i ens en sortirem de poc funciona si no ens són responsables, si no ens tornem a fer corresponsables un cop més de que no ho fem per nosaltres mateixos, de que ho fem per tots. Que el virus va ràpid i en poc temps ens hem situat de nou en dades perilloses, la més alta després de l'estat d'alarma que ens va confinar tots. Escoltem les autoritats sanitàries, actuem fent cas de les recomanacions, siguem solidaris amb els nostres conciutadans i, si us plau, que els governs pertinents es posin les piles davant de tot. O algú lidera tot això o anirem de nou pel pedregar. No serveixen alarmes amb picabaralles pel mig, ni rodes de premsa que demanin distància amb un transport públic de gom a gom. No serveix de res si grans empreses permeten l'entrada en massa als seus locals. No serveix de res si ens mirem 3 dies de festa amb ulls sortits perquè fer cues i cues i cues de cotxe al Montseny en comptes de la Diagonal no contagia. Tot anirà bé, sí, si entre tots ho fem bé.
A primera hora, amb Joan Trias.
I 4 minuts, salutacions com sempre de tot l'equip, d'en David García a la producció, de Toni Huguet a les tecles del so. Bon dia, Toni.
Hola, bon dia, Joan.
De Berta Sanganell a la redacció, de Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la codirecció d'aquest programa. Mercè Serra, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Has anat a buscar bolets, tu, aquest cap de setmana o no?
No, però no soc gaire boletaire, jo, vaig a dir-ho.
No?
No. De menjar-me'l, sí. Però d'anar-los a buscar no gaire. Tu sí, eh?
Ara.
T'agrada?
Sí, a mi m'agrada molt. Ara m'has recordat una frase feta que m'agrada molt en català, que diu allò de feina feta no fa destorb.
Això, veus, doncs, també.
Veus? Fet i a la taula. Ens comencem a fer preguntes un dia com avui, com per exemple, qui és el protagonista del dia?
Els CAP, Joan, els centres d'atenció primària que es veuen col·lapsats i sense recursos necessaris per fer de primera línia de contenció de la pandèmia. És per això que a partir d'avui i fins divendres entraran en vaga com a protesta per demanar més personal i recursos.
A aquesta hora, si treus el cap per la finestra...
Barcelona, 14 graus, Lleida, 8 graus, Girona, 9 graus, Tarragona, 15 graus i Andorra, 6 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Com sempre, sempre a primera hora les notícies del dia, després repassarem les principals portades de la premsa escrita i digital. Analitzarem l'actualitat política amb el politòleg i professor de ciència política Xavier Torrents. Descobrirem a Joan avui, doncs, que més que descobrir, redescobrirem, perquè el que farem és recordar la figura de l'exconseller de Treball des del 1988 fins al 1999 i exdirigent d'Unió Democràtica, Ignasi Ferreres, que moria ahir als 81 anys, moria aquest diumenge. Àngel Miret, que ens acostava les notícies més socials a un nou món sense fronteres. També, com cada dimarts, li preguntarem al coach Jordi Casado com llevar-nos de forma positiva, a veure si és possible. També parlarem avui amb Ismael Carbajo. Ell és Joan psicòleg i membre del projecte d'atenció integral a persones amb malalties avançades de la Fundació La Caixa. I en parlarem de l'estat emocional pels efectes de la pandèmia de la Covid-19. També avui recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel al 663-9930-62. 663-9930-62.
I mentrestant, quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Doncs mira, que Salut demanarà restringir la vida social i la mobilitat a Catalunya. De moment, Joan demana, fa servir aquest verb. La Generalitat comença a aplicar l'enduriment de mesures en 15 municipis, això sí, del Vallès Occidental, ara la repassarem, que ho apuntàvem avui com a protagonista. Els metges d'atenció primària es manifesten contra la degradació del cervell. Ells són conscients que no és el millor moment per manifestar-se, però tot i així, doncs, ho troben convenient. Llegim a La Vanguardia que a la Xina no li tremola el pols a l'hora de prendre mesures dràstiques per combatre la pandèmia. De fet, aquest país ha fet la PCR a 9 milions de persones, Joan, per un brot de 12 casos, un brot que ha sorgit en un hospital. I també, atenció, aquesta enquesta que coneixíem ahir, més del 65% dels catalans estan a favor d'una república i només un 15% de la monarquia. I avui també podem llegir, en aquest cas, el periòdico Indults en marxa. 10.600 penes han sigut mutades els últims 25 anys. El Tribunal Suprem, la Fiscalia i les presons s'han de pronunciar abans que el govern decideixi.
I mireu, si ve de lluny tot plegat, que el 1989 ja es demanava sacrifici. Heart done by you.
primera hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 11 minuts que passen de les 8 del matí a aquesta hora que actualitzem tota la informació perquè Salut anuncia restriccions a la majoria del Vallès Occidental i demana quedar-se a casa, Mercè.
El Procicat ha aprovat restriccions durant 15 dies a les localitats de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola, Matadepera, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sant Manat, Terrassa i Viladecavalls. En conjunt, Joan, afecten gairebé 840.000 persones. En aquestes poblacions, com el resta de Catalunya, es demana a la ciutadania que es quedi a casa tant com pugui i que redueixi al màxim l'activitat social i limiti els contactes tant com sigui possible a les persones que integren el grup de convivència habitual. Aquest diumenge el Departament de Salut demanava moure's únicament amb el grup bombolla i fer l'activitat mínima indispensable fora de casa. A més, es recorda que estan prohibides les reunions socials de més de 6 persones. El govern català analitza serà amb els agents socials en les properes hores la necessitat de noves mesures per controlar la Covid-19.
I tal com ja havia avançat Salut i demana particularment en aquests municipis, caldrà potenciar l'ús del teletreball.
El govern ha fet una crida d'alerta i ha avisat que aquesta setmana anunciarà aquestes noves mesures. Les estan concretant, diuen, internament perquè afecten àmbits diversos. Mentrestant, reclamen la implicació de tothom. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha incidit en la necessitat de reduir trobades, no fer dinars de feina ni reunions presencials quan és prescindible, o es poden fer virtualment, reduir trobades també després de les escoles, sopars amb amics i amigues o les escapades de cap de setmana. El secretari de Salut Pública, per cert, Josep Maria Argimon, no ha comparegut per valorar la situació del coronavirus a Catalunya perquè està en quarantena per ser contacte estret d'un positiu.
Això sí, també ens preguntem quines són aquestes mesures concretes que afecten el Vallès Occidental, Mercè.
Doncs impliquen que els actes religiosos o com casaments, serveis religiosos i celebracions i cerimònies fúnebres hauran de limitar l'assistència al 50% de l'aforament i en l'àmbit de l'hostaleria i la restauració s'eliminarà el consum a la barra i sempre s'haurà de fer a la taula. També es limitarà l'aforament tant a l'interior com a l'exterior a un 50%. L'horari de tancament d'aquests establiments serà a la una com a màxim. Es podran dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinemes o exposicions, tant en recintes estables com ara teatres, cinemes, carpes o de circ o similars, com a l'aire lliure, sempre que l'aforament no superi el 70%. Les mesures, Joan, entraran en vigor quan es publiqui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
I avui, per cert, comença la vaga de metges als centres d'atenció primària.
Sí, Metges de Catalunya han convocat 4 dies d'aturada per reclamar millores retributives i un augment de la plantilla. Davant l'aturada, el Departament de Treball ha dictat, això sí, uns serveis mínims que han de garantir el funcionament normal de l'assistència urgent per als centres d'atenció continuada i urgent. Per la resta, el servei ha de ser com a mínim del 25% durant les primeres jornades de vaga i del 33% a partir del tercer dia de vaga per totes les especialitats.
27.857 positius nous i 195 morts més per coronavirus aquest cap de setmana a Espanya.
Segons l'últim informe publicat des que va començar la pandèmia, hi han hagut 888.968 casos confirmats per fer proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 266.000 des que va començar la pandèmia. 14.969 en la darrera setmana. Durant aquest pont de 3 dies ha baixat un 3% la mobilitat en relació a un període similar anterior a la Covid. Això com a dada. Per la seva banda, Pablo Casado vol que avui s'aixequi l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid. Considera que les mesures imposades són injustes i una discriminació. A França han tancat, per cert, tots els bars i restaurants a causa de la pandèmia i el govern de la República Txeca ha decretat aquest dilluns el tancament d'escoles, bars i restaurants fins al 3 de novembre. Aquest dilluns la xifra de defuncions per coronavirus en aquest país havia superat per primer cop el miler, amb 1.045 morts en les últimes 24 hores. També hem de recordar, Joan, que la República Txeca va ser un dels països que va tenir doncs, més èxit a l'hora de contenir la primera onada de la pandèmia. Ara, però, és l'estat europeu més afectat.
Això de Pablo Casado m'ha recordat als meus professors quan em deien allò de lo quiero para ayer. Les universitats i el govern català acorden reduir l'activitat presencial als campus.
Sí, així és. Les classes d'aquest dimarts continuen perquè la mesura es farà efectiva els pròxims dies. En aquest sentit, dijous s'anunciaran mesures per al teletreball davant el repunt d'un 30% dels casos previstos a Catalunya.
I el Departament de Salut aplicarà noves proves diagnòstiques.
Aquestes proves són tests d'antígens i tècnica pooling. Per detectar nous casos i fer-ho més ràpid, es comencen a fer servir aquests tests ràpids i el sistema de pooling que analitza les mostres de 8 persones conjuntament com si en fos una de sola.
La farmacèutica Johnson & Johnson deté els assajos de la seva vacuna.
Sí, la companyia nord-americana va anunciar que les proves de la seva vacuna contra la Covid-19 van ser posades en pausa pel fet que un dels voluntaris va presentar una malaltia inexplicable, constaten. La vacuna d'aquesta farmacèutica estava sent provada en diferents països.
8 i 16 minuts, hora de saber també l'estat de la xarxa viària, per tant, que anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs més enllà de l'hora punta, aquesta hora també estem pendents de dues incidències. D'una banda, un accident a la P7 a l'altura de Parets del Vallès en direcció Tarragona, provoca 2 quilòmetres d'aturades, i també pendents d'un vehicle avariat a la C-243C. És un camió avariat a Terrassa que provoca aturades en tots els sentits i que obliga a donar pas alternatiu en aquest tram de la via. Com dèiem, a l'àrea metropolitana s'observa ja força densitat en la circulació, aturades d'entrada a Barcelona des de la Pota Nord, a la C58 i a la C31, també amb dificultats a la Pota Sud, retencions en l'enllaç de la P7 amb el Papiol, a l'autovia 2, entre Pallaja i Cornellà, sentit sud, i per entrar a Barcelona també molta densitat ara a la B23 i a la C32. Pel que fa a la zona del Vallès, també destaquen les cues que es formen a la C-17 a l'altura de Parets, en tots dos sentits. I per últim, també hi ha cues ara a les dues rondes que afecten en els dos sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Està bé això, que al Vallès es demani teletreball i hi hagi cues ja a aquesta hora del matí. 17 minuts, per cert, gràcies Bernat, 17 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primer de tot, advertir als usuaris de la línia R2 Sud de Rodalies de Catalunya que un esvoranc produït pel temporal de dissabte obliga a donar circulació per via única al tram Sitges, Vilanova i la Geltrú, fet que afecta la capacitat operativa amb demores en tots dos sentits d'uns 15 minuts. Recordo que també hi ha afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres continuem amb més informació perquè Donald Trump diu que és immune en una piulada que Twitter li marca com a informació enganyosa.
No és la primera vegada que la xarxa social adverteix que un tuit del president dels Estats Units és desinformació.
I ahir es va viure un 12 d'octubre sense desfilada i amb trobada de Sánchez i Ayuso en ple estat d'alarma a Madrid.
Sí, la celebració del Dia de la Hispanitat es redueix a un acte de petit format on no hi han anat, com ja és habitual, els presidents català i basc. A Barcelona, centenars de persones, unes 600, segons la Guàrdia Urbana, es van concentrar ahir a la tarda al monument de Cristòfor Colom de Barcelona per protestar contra el colonialisme i el seu llegat. Ho van fer convocades per moviments anticolonialistes i de l'esquerra al mateix punt on ahir també la ultradreta havia exalçat el passat colonial de l'estat espanyol i també la reivindicació de la festivitat del 12 d'octubre.
I atenció a aquesta dada, una enquesta impulsada per la plataforma de mitjans independents publicada ahir, que coincidia amb el 12 d'octubre, revela que en un hipotètic referèndum d'àmbit estatal, un 40,9% donaria suport a la República davant d'un 34,9% que es decantaria per la monarquia.
Per territoris, Catalunya és la comunitat més favorable a la consulta, amb gairebé un 68,4% a favor d'un 18,5% en contra, en línia amb el País Basc, on també guanya el percentatge de favorables al referèndum, amb gairebé a un 42% davant del 38,5% que s'hi oposa. Mentrestant, a la Comunitat de Madrid és majoria el percentatge contrari a la consulta, amb un 48%, mentre que un 38,5% sí que donaria suport que se celebrés. El percentatge de catalans a favor de la República s'eleva al 66,5%, mentre que els favorables a la monarquia se situen en gairebé un 14,5%.
Ignasi Ferreres ha mort aquest diumenge als 81 anys d'edat després d'una llarga malaltia.
L'economista, humanista cristià i expert en dret laboral va ser conseller de Treball de la Generalitat entre els anys 1988 i el 1999 i també dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya. A més, va ser als últims anys president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, entitat que impulsa l'estudi, la reflexió, la incidència pública a favor d'un sistema econòmic, Joan, basat en valors cristians i en la justícia social. Aquest col·lectiu, a més, col·laborava amb Ràdio Estel des de fa més d'una dècada, principalment a través del programa Plusvàlua, ara anomenat Economia en Valors. L'exconseller, a més, participava sovint en col·loquis tant al matí, en l'antic programa del Primer Cafè, com a la tarda, en l'actual espai El Mirador de l'Actualitat. Fons de la nova formació política, hereva dels democristians catalans, Units per Avançar, han comunicat la pèrdua de Ferreres aquest mateix dilluns al matí. La vella, per cert, tindrà lloc a partir d'ahir al migdia al tanatori de les Corts de Catalunya, de Barcelona, volíem dir, on se celebraran les exèquies aquest dimecres, és a dir, demà a les 11 del matí. Demà, sí, demà. Ignasi Ferreres, nascut a la Pobla de Segur, el dia 1 d'agost de 1939, va destacar per la seva personalitat dialogant, tant en la seva feina del sector econòmic com en la seva gestió de conseller. Després de deixar el càrrec de govern, Ferreres va estar imputat, per cert, pel cas Treball sobre presumpte finançament irregular d'Unió, però finalment va ser absolt.
I avui tindrà lloc de manera virtual la 34a reunió del Consell de Cardenals.
Sí, l'anterior va tenir lloc del 17 al 19 de febrer de l'any passat. El director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Mateo Bruni, va afirmar que també es discutirà com continuar les reunions amb la crisi sanitària en curs. L'última reunió, la 33a, es va dur a terme del 17 al 19 de febrer, després de les trobades que van ser ininterromputs per l'emergència causada per la Covid-19. Durant la sessió de febrer, els cardenals van continuar amb la lectura i revisió en profunditat de l'esborrany de la nova Constitució Apostòlica de la Cúria Romana, que, un cop aprovada, substituirà la Pastor Bonus promulgada per Joan Pau II.
I en plan esportiu, els Lakers guanyen la NBA del Covid.
Sí, LeBron James ha sumat d'aquesta manera el quart anell en un tercer equip.
Gràcies, Mercè. A aquesta hora, quan passen gairebé 22 minuts de les 8 del matí, saludem a Berta Sacanell per saber l'agenda política. Berta, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Doncs mira, per l'agenda política d'avui dimarts tenim roda de premsa de la CUP per explicar el procés i calendari de la validació política de la seva proposta. També més coses, concentració de facultatius convocada pels metges de Catalunya a l'Institut Català de la Salut. D'altra banda, i de cara a mig matí, Jaume Collboni presentarà el nou programa d'ajuts a empreses per promoure la contractació. També més coses, Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, presidirà l'acte de lliurament dels Premis Dona TIC 2020. I ja per acabar, la consellera Meritxell Budó entregarà els Premis Nacionals de Recerca 2019. I això és tot per avui a l'agenda política de dimarts.
Gràcies, Berta. Ens retrobem més tard a l'hora de l'agenda cultural. 23 minuts que passen gairebé de les 8 del matí. Hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens han portat tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia. Situació meteorològica marcada pel descens de les temperatures. Fa fred, ambient de molt avançada tardor i temperatures que han de continuar baixant també de cara als propers dies. Aquest matí amb un augment de la nuvolositat, sobretot amb el pas de les hores a les comarques del Terç Nord i també de la meitat est. Fins i tot aquesta tarda hi haurà algun ruixat de punts de les comarques de Girona i també del nord de Barcelona, sobretot Maresme i també cap als voltants del Montseny. Localment amb una certa intensitat. A la resta, nuvolositat variable, més sol com més cap al sud i a ponent estiguem situats. Pel que fa ja demà, tindrem ruixats a primeres hores del matí a les comarques de la costa central, bàsicament litoral i perlitoral de Barcelona, amb el pas de les hores obertura de clarianes i la resta nuvolositat variable cap al nord, cap a l'est, i tornem a repetir, més sol, més estones de sol i clarianes cap al sud i a ponent. Les temperatures baixen demà i ho continuaran fent també de cara als propers dies.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel.
I nosaltres que continuem ho fem amb bona música, amb tot un clàssic, Take On Me.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Hi ha moltes accions que tots podem realitzar davant del canvi climàtic, personalment, però també com a societat. Avui us n'apuntem una, i no poc important.
L'aigua i la vida.
L'estalvi i la reutilització de l'aigua regenerada a les plantes de depuració és una de les accions en la qual cal que tots apostem. Aigües de Barcelona ja ho fa des de les seves plantes, però què s'hi fa en aquestes plantes i per què? Per dir-ho curt i ras, en aquestes plantes i davant de la falta de recursos durant algunes èpoques de l'any, es recicla l'aigua per a determinats usos, com ara el reg de jardins o horts particulars, entre d'altres. Pensem que a les depuradores actives que tenim a Catalunya s'hi sanegen les aigües residuals de més del 97,1% de la població. Després del tractament rebut, aquestes aigües aconsegueixen aportar un cabal d'aigua en condicions adequades per als ecosistemes fluvials. L'aigua depurada garanteix, per tant, la qualitat dels nostres rius i assegura la vida de les espècies animals i vegetals pròpies d'un determinat hàbitat. Imagineu si n'és d'important la feina que es fa des d'aquestes plantes de depuració i el que representa l'aportació dels nostres sistemes naturals. Totes i cadascuna de les tasques que tots podem aportar, per petites que ens semblin, són importants de cara a la lluita contra el canvi climàtic.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufeterojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Dos minuts i mig que passen de dos quarts de nou del matí. Hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del país, Mercè.
Bon dia de nou, Joan. Si et sembla, avui doncs, ens enfoquem en aquestes noves mesures que ha de prendre el govern català. Així ho ha anunciat, ben segur que seran aquest dijous. Però, mentrestant, els diaris doncs, van anunciant quines seran aquestes mesures. El diari Ara, per exemple, diu el govern posa el focus en reduir l'activitat social. Prepara més restriccions aquesta setmana que afecta la restauració, l'esport i la mobilitat. Estableix reducció d'aforaments en 15 ciutats del Vallès i demana a la gent que, si pot, no sortir de casa. Atenció també en aquest diari llegint que l'OMS obre el debat ara sobre els confinaments i aconsella que siguin sempre l'última opció. A La Vanguardia, la Generalitat preveu un rebrot fort del virus i prepara més restriccions. Dijous s'anunciaran les mesures per al teletreball davant el repunt d'un 30% dels casos previstos a Catalunya. I també podem llegir en aquest diari que dels 20 als 29 anys, adolescents i joves, estan liderant el nivell de contagis. El diari El País diu que Catalunya prepara més restriccions per anticipar-se dies difícils. Pere Aragonès crida a sacrificar la vida social amb el ritme d'infeccions. I al periòdico llegim avui que Salut demanarà restringir la vida social i la mobilitat a Catalunya i acabem amb el punt avui que fa servir aquest titular. Mesures de xoc. Salut demana més sacrifici per frenar el virus i prepara ja noves mesures.
Canviem de país i pel que fa al periòdic d'Andorra.
Doncs llegim avui que els hotelers asseguren que han vingut més visitants dels esperats en aquest pont del Pilar. Els comerciants fan un balanç positiu de vendes, tot i el malestar del turisme.
Portades dels diaris digitals locals.
Diari de Girona. La regió sanitària de Girona registra el risc de rebrot més alt de tota la pandèmia. L'índex ja supera el pic registrat el 23 de març i frega els 300 punts. El diari El Segre, des de Lleida, un caçador fereix el seu germà de 17 anys en un accident a Arbeca. Va disparar al sortir una presa i va tocar involuntàriament la víctima, que va patir lesions a la cara i un ull. Va ser evacuat a l'Hospital Arnau i la seva vida no corre perill. A Tarragona llegim a Diari Més que l'Ajuntament instal·larà lectors de matrícules als barris de Llevant del 2021. El govern inclourà el projecte en els pressupostos municipals de l'any vinent amb l'objectiu de reduir els robatoris i incrementar la seguretat dels veïns. I avui, Aran Notícies, llegim que el 98% de la població de la Vall d'Aran tindrà accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat aquest 2021. El conseller Puigneró ha anunciat una inversió de 1,5 milions d'euros que se sumen als 2 milions que el govern de la Generalitat ja ha invertit per connectar el port de la Bonaigua amb Viella.
I finalment ens fixem en les portades dels diaris religiosos.
CatalunyaCristiana.cat, llegim avui que mor Ignasi Ferreres, gran humanista, cristià de pau i diàleg, l'exconseller, els últims anys president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, va defensar un món laboral més just i integrador. A Flama.info, el proper diumenge 18 d'octubre, l'Església celebra la Jornada Mundial de les Missions, coneguda també com a Domun, organitzada per les Obres Missionals Pontifícies, la institució de la Santa Seu encarregada de buscar mitjans per impulsar l'activitat missionera de l'Església. Religió en digital, llegim unes declaracions del cardenal Cañizares. La meva voluntat, la meva més cordial, volíem dir felicitació, aquesta institució tan estimada i tan nostra que és la Guàrdia Civil. L'arcabisbe de València, cardenal Antonio Cañizares, ha assenyalat aquest dia de la hispanitat, aquesta tradició i herència espiritual a Espanya, inseparable a la devoció popular universal de la Mare de Déu del Pilar. A Vida Nueva, Mauricio López ens explica que la Conferència Eclesial de l'Amazònia és una manera d'implementació inèdita i sense precedents del sínode panamazònic. El secretari executiu interí de la CEAMA comparteix algunes prospectives davant la primera assemblea plenària de l'organisme que coincideix, Joan, amb l'aniversari de la clausura del sínode.
Gràcies, Mercè. 6 minuts que passen de 8:45 del matí. Hora d'analitzar la vida política, hora de la Realpolitik.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Realpolitik, amb Xavier Torrents.
Doncs ja sabeu que sempre iniciem setmana preguntant-nos com analitzar o com veure a través d'un politòleg la realitat política que estem vivint. És per això que una setmana més saludem el professor Xavier Torrents. Xavier Torrents, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Anem per ordre i fem més o menys una crònica dels fets que han passat darrerament. Perquè Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Comencem per la passada setmana. Felip VI i Pedro Sánchez van visitar Barcelona amb una primera edició dels premis del Consorci de la Zona Franca.
Doncs sí, així és, i òbviament el que menys va interessar tristament, van ser els premis dels concessionaris de Zona Franca. Allò que va motivar l'atenció pública va ser el tornar a veure, en aquest cas, el rei, diguem-ne, d'Espanya, juntament amb el president del govern espanyol, degut que, doncs això, tots aquests rumors de l'estíria ronça, perquè suposadament la Casa Reial no havia estat d'acord en no venir una setmana abans a Barcelona. I, per tant, en aquest estil de ronça, doncs, bueno, fer la foto era allò que semblava que s'havia de prestar molta atenció.
Vostè, que també és expert en seguretat, m'agradaria preguntar-li també, professor, sobre el dispositiu de seguretat que es va muntar durant la visita del rei Felip VI i Pedro Sánchez. Aviam, si dies abans, la meva pregunta és, si dies abans no va poder venir el rei Felip a Barcelona pel lliurament de despatxos als jutges, perquè segons l'executiu de Pedro Sánchez exposava motius de seguretat, si va venir la setmana, dues setmanes posteriors, és a dir, la setmana passada, per què es munta un dispositiu tan gran si les raons de seguretat, segons l'executiu, hi havien baixat?
Sí, a veure, aquí el que vam trobar en la primera no vinguda, és a dir, quan no va venir el rei en el tema judicial, va ser, sobretot perquè, recordem-ho, eren a sobre de les dates de l'1 d'octubre. Mm-hmm. Ningú sabia, diguem-ne, quin era el pronòstic del que acabaria passant, si hauria una resposta social molt forta o no. I, a més, recordem, no era només l'1 d'octubre, era l'1 d'octubre després de la inhabilitació del president Quim Torra. Per tant, un dels escenaris possibles, és a dir, sempre que hi ha qüestions de seguretat, es fan diversos escenaris, almenys es posen sobre la taula tres escenaris que podrien ser probables, o possibles almenys, i sobre la taula devien tenir un escenari en el qual hi hagués fortes manifestacions perquè hi havia dos impulsos, l'impuls de la inhabilitació del president Quim Torra i l'impuls del recordatori de 3 anys abans de l'1 d'octubre. És cert que finalment no va haver tanta protesta social, és cert que no va haver tanta protesta ciutadana, almenys en termes quantitatius, és a dir, no va ser multitudinària, però recordem que també, sigui o no multitudinària, sobre la taula, en termes de seguretat, sempre es posa de que poden ser poques persones, però fent molt de soroll i, a més, fent moltes trencadisses. És a dir, és quan hi ha grups urbans violents que destrossen. I això estava sobre la taula i per això no volien que aquest escenari fos el de l'arribada del rei Felip VI al voltant dels jutges. Això no va passar i, per tant, en la següent arribada, aquesta ja sí va ser factible en els premis del Consorci de Zona Franca, doncs va arribar, no va haver doncs, tantes protestes com s'esperava, i el que es va fer, però, per si de cas, és això, assegurar-ho tot amb un ampli dispositiu, perquè el que volen evitar, tot i que a vegades ho aconsegueixin o no, el que volen evitar és la imatge, diguem-ne, del rei d'Espanya en alguna situació que de forma imprevista fos com la foto del dia que se'n parlés durant molt de temps, en la qual es mostrés el rebuig social a la monarquia. Rebuig social que en el cas de Catalunya, recordem-ho per una recent enquesta, està plasmat això en l'enquesta.
Ara ens ho recordava, parlarem d'aquesta enquesta famosa, però ara ens ho recordava, les manifestacions independentistes han baixat tant en nombre com en quantitat. La meva pregunta és, tot és degut al Covid?
No. Si mirem les diades nacionals de Catalunya, l'11 de setembre, posem per cas des del 2012 fins ara, per tant, estem parlant ja de 8 anys, les diades nacionals pujaven i de cop i volta doncs, van començar a baixar. Això és normal, lògic, comprensible. No hi ha cap moviment social, ni a Catalunya, ni arreu d'Europa, ni al món, de fet, que pugui perdurar al llarg del temps, molt de temps, amb la mateixa, amb el mateix ímpetu. Això ha passat amb la Diada Nacional de Catalunya i les manifestacions d'embatistes, i acabarà passant, tard o d'hora, per exemple, amb les manifestacions als Estats Units d'Amèrica amb Black Lives Matter. És a dir, les manifestacions pugen, quan hi ha un impuls molt fort, però no es poden mantenir en el temps molts anys. Doncs bé, això és el que ha passat en el cas de Catalunya amb el moviment independentista, i per tant això, a nivell polític, ho ha de tenir en compte precisament els partits independentistes, almenys, com a mínim, doncs això, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, PDeCAT i la CUP, entre altres formacions polítiques, ho haurien de tenir en compte perquè no es pot mantenir l'espelma encesa tant de temps.
I també, professor, pels que ens agrada la informació política, hi va haver un moment durant aquesta visita al rei Felip VI i Pedro Sánchez a Barcelona que ens vam tornar una mica bojos. Mentre el rei i el president visitaven aquests premis i el Consorci de la Zona Franca, etc., tot plegat era contraprogramat pels tres darrers presidents de la Generalitat, Artur Mas, Quim Torra i Carles Puigdemont, que feien una roda de premsa a Perpinyà. Però és que, a més, tot plegat tenia una recontraprogramació de Pere Aragonès amb una altra roda de premsa des de la Universitat Autònoma de Barcelona per valorar precisament aquesta visita al rei.
Doncs sí, aquí tenim, per un cantó, i per l'ordre que ho has dit, Joan, doncs tenim això, la visita del rei, que s'intentava que fos impoluta, que fos nítida, que no fos tacada per qualsevol protesta ciutadana, i la resposta donades de Perpinyà pels tres darrers presidents de la Generalitat, tots tres inhabilitats, tot i que només el darrer en l'exercici, doncs, de... Bueno, això, els tres inhabilitats, tant Artur Mas com el president Puigdemont com el president Torres, tres presidents de la Generalitat darrers, doncs és lògic, és una resposta, però aquesta resposta junta, per exemple, els tres presidents, recordem que un d'ells de Junts per Catalunya, Puigdemont, l'altre del PDeCAT, Artur Mas i Quim Torra, donant suport a Junts per Catalunya, però no des de dins, doncs possiblement és de les poques imatges unitàries que veurem d'aquí al 14 de febrer, que teòricament tindrem les eleccions al Parlament de Catalunya. Per això, l'altra contraprogramació, que va ser la del vicepresident, ara president en funcions, Pere Aragonès, doncs el que feia és escenificar una cosa que ja tots sabem, els ciutadans, per molt que s'esforcin en dir que no és així, i és que ja estem en plena campanya electoral. Clar, jurídicament, això són uns dies abans que és campanya electoral, però des del punt de vista politològic, campanya electoral ja ha començat. Per això vam tenir el que vam tenir en el que acaba d'explicar també vostè amb la pregunta.
Seguirem analitzant tot plegat políticament, i de seguida anirem, com deia, aquesta enquesta que ha fet la plataforma de mitjans independents respecte a la monarquia espanyola, però també és un tema que volia tractar amb vostè, com és el tema de l'extrema dreta, i ho dic perquè fa pocs dies el partit polític, si se'n pot dir així, Alba Daurada, ha deixat de ser partit polític per convertir-se el seu nom no ben bé en partit polític, sinó, segons els jutges grecs, en organització criminal.
Sí, és un cas, no és l'únic cas, cal dir-ho. A Alemanya ja ha passat, en els darrers temps, d'il·legalitzar organitzacions neonazis o neofeixistes. A Europa hi ha països com el cas de Grècia, amb la il·legalització com a organització criminal del partit polític Alba Daurada, i a Alemanya amb la il·legalització de grupúsculs neonazis, el que succeeix és el següent. Aquells partits que la justícia, el sistema judicial, acaba demostrant que són partits considerats, des del punt de vista, ara diríem, politològic, com a neonazis o neofeixistes, és a dir, que es basen en el feixisme clàssic, es basen en el nazisme alemany, si això es demostra, es té dret des del sistema judicial a il·legalitzar-los. Per què? Perquè posen en gravíssim perill el sistema democràtic. Allò, per no confondre'ns, allò que no es pot il·legalitzar són aquelles formacions polítiques que, si també estan com Alba Daurada o com, altres formacions que són grupuscles neonazis, estan dins del que es considera com a, no, com a extrema dreta, però no són com l'antiga extrema dreta, sinó són una nova extrema dreta. Jo sé que per ciutadà de Déu li pot semblar que és el mateix un neonazi que un partit que sigui de nova extrema dreta, però no ho és des del punt de vista politològic, cal discernir entre la nova extrema dreta i l'antiga extrema dreta, i allò que sí persegueix la justícia són els delictes d'odi i organitzacions criminals, que és com són catalogades aquelles organitzacions que són molt similars al partit feixista italià o al partit nazi alemany, i per això les anomenem o neonazis o neofeixistes. Un cas singular és el d'Alternativa per Alemanya, que Alemanya en aquests moments és un partit legal, és una formació política totalment legal, com ho és Vox a l'estat espanyol, però la Fiscalia i el sistema judicial investiguen si en algun moment algú, líder polític o alguns dels dirigents polítics d'Alternativa per Alemanya, deixen de ser nova extrema dreta i passen a ser un partit neonazi. Si això passés, Alemanya també il·legalitzaria aquest partit o una part d'aquesta formació política o d'algun lander, d'algun land, que el que seria similar a les comunitats autònomes.
Posem exemples sobre la taula. Ara, per exemple, em posava l'exemple de Vox. Ahir vam poder veure tots, 12 d'octubre, una manifestació a Colom, convocada per Vox, on hi va haver també salutacions i càntics feixistes. Seria impensable que passés el que ha passat amb Alba Daurada amb Vox? I ho dic perquè Vox mateix es consideren a si mateixos gairebé cosins germans del que és Alba Daurada.
És impensable, sembla que és impensable a Espanya. Si la manifestació que va haver a baix de Colom, a baix de la Rambla de Barcelona, a Colom, aixecant el braç en sentit, diguem-ne, bueno, com una salutació hitleriana, això, per exemple, a Alemanya, això és il·legal, completament il·legal. I, per tant, ja seria un indicador, un símptoma, que faria palès que almenys part d'aquesta formació política Vox quedaria il·legalitzada. És a dir, o part dels seus dirigents, o almenys els que van estar en aquella manifestació, podrien ser detinguts. Aquest és el problema. Espanya no té la postura, en aquests moments, almenys, la postura d'Alemanya o de Grècia. I, insisteixo, Alemanya no il·legalitza aquells partits que són de nova extrema dreta, només els que són d'antiga extrema dreta, val? Aquells que són neonazis i no feixistes, clarament. Però és que la salutació hitleriana és una salutació, per tant, neonazi, és clarament neonazi. I aquest cas seria impensable a Alemanya. La policia hagués detingut immediatament a tots aquells manifestants que aixequessin la mà fent una salutació, diguem-ne, com es feia en temps de Hitler i en temps del nazisme.
I ara sí, n'hi entrem de ple. Una enquesta impulsada per la plataforma de mitjans independents publicada tot just ahir, que coincidia amb el 12 d'octubre, revela que en un hipotètic referèndum d'àmbit estatal, un 40,9% donaria suport a la República davant d'un 34,9% que es decantaria per la monarquia. Per territoris, per exemple, Catalunya és la comunitat autònoma més favorable a la consulta, amb un 68,4% a favor i un 18,5% en contra, en línia amb el País Basc, per exemple.
Bé, això vol dir que ho analitzem bé a Ràdio Estel, Joan, perquè ja fa molt de temps que en algun moment circumstancial havia dit que Catalunya havia esdevingut la comunitat autònoma de les 17 que té l'estat espanyol amb més oposició a la monarquia espanyola, almenys a la monarquia espanyola actual, i, per tant, aquesta enquesta el que fa és validar això que en algun moment havíem dit circumstancialment aquí a primera hora amb tu mateix, Joan, i, per tant, això ho evidencia. També evidencia una cosa que potser que els oients de Ràdio Estel han d'estar atents i amatents, i és de que el Centro de Estudios Sociológicos, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, ja fa un temps que no pregunta sobre la monarquia. segurament van preguntar sobre la monarquia. En algun moment donat es van adonar que els resultats eren, no diré idèntics, però semblants als d'aquesta enquesta, és a dir, que hi havia una desafecció cap a la monarquia, i per aquesta raó, per aquesta, no hi ha altra causa, van deixar de preguntar sobre el rei. Per tant, això demostra, aquesta enquesta ara de mitjans independents, allò que molts sospitàvem, i és que són dues coses. Un, que l'estat espanyol està creixent, sobretot per el que ha fet i va fer el rei, ara ja emèrit, Joan Carles I, i per tant això provoca un rebuig social i més en temps d'alta corrupció i en temps de crisi econòmica i ara encara més en temps de coronavirus, per tant hi ha aquesta desafecció a nivell de tota la societat espanyola, però a més també demostra la segona cosa, que és Catalunya la capdavantera, la que està a l'avantguarda d'aquesta oposició a la monarquia tal com és ara. Perquè recordem que Catalunya, l'any 1978 o als anys 80, de fet era una de les que tenia potser més empatia, no diria simpatia, però més empatia amb la monarquia. Per tant, hi ha hagut un canvi generacional i hi ha hagut un canvi en la percepció, sobretot arran de la presumpta o la presumpta corrupció del rei Joan Carles I i de l'actitud poc simpàtica del rei Felip VI el dia del seu discurs del 3 d'octubre, després del que havia passat a Catalunya l'1 d'octubre del 2017.
I ens queda molt poc temps, però no volia deixar de parlar amb el professor del que està passant avui, per exemple, i és que avui s'aplica de facto l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid, entren àmplies restriccions a gran part del Vallès Occidental a Catalunya, on per cert s'ha demanat fer molt més teletreball i limitar aquests àmbits socials.
Això ens està enviant dos missatges. Primer, que a Catalunya hem de fer els deures i per això, de fet, des del Departament de Salut ja s'ha dit que s'hauran de fer restriccions aquí, però des de les autoritats sanitàries catalanes, perquè si no d'aquí 15 dies podríem tenir una situació similar a la Comunitat de Madrid. I la segona, que a mi em preocupa tant, no diré més, però perquè les vides humanes és el primer, però em preocupa tant com el que està malmetent, doncs, les vides humanes a la Comunitat de Madrid, i és la polarització política a la que ens ha portat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Ayuso, que està aplicant una política trumpiana, una política similar a la que fa Donald Trump, que recordem que ahir Donald Trump va tornar a reaparèixer i, a més, sense mascareta. Això és d'una irresponsabilitat supina. Doncs bé, aquesta política trumpiana és la que està aplicant Ayuso i per això s'ha hagut d'aplicar l'estat d'alarma. És totalment comprensible que s'hagi hagut d'aplicar.
Professor de Ciència Política Xavier Torrens, un plaer, com sempre, en tornem a parlar d'aquí una setmana, aviam com avança tota l'actualitat, que déu-n'hi-do. Gràcies, una abraçada.
Fins aviat.
Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel.
De tant en tant, queia neu d'una branca com si la branca hagués respirat. Per compartir l'emoció de la literatura, la seva capacitat d'inspirar-nos, de fer-nos pensar, us espero cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
En los últimos meses hemos aprendido muchas cosas, como que mantener nuestras defensas y nuestro sistema inmune es fundamental. Por eso, en mi casa ya nunca faltarán los mejores suplementos. Propol Beat Defense y Bicemil Liposomada, de Laboratorios Marnis. Son muy fáciles de tomar en viales bebibles, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Recuerda, pide Propol Beat Defense y Bicemil Liposomada de Marnis en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Tribuna Universitària, un nou programa de ràdio dedicat exclusivament al món universitari de tota Catalunya. Tots els dimarts a 6:15 de la tarda. Us esperem.
Ràdio Estel.
I a aquesta hora, quan manquen 3 minuts per arribar a les 9 del matí, hora de saber quins actes podrem gaudir un dia com avui. Per això saludem de nou Berta Sacanell.
Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui dimarts, pels que ens escolteu des de Girona, us proposem assistir a la inauguració de l'exposició Actors Icònics, una exposició d'imatges simbòliques i frases cèlebres de grans actors i actrius del cinema del segle XX. La inauguració serà avui durant tot el dia, però l'exposició estarà disponible fins al 25 de gener al Museu del Cinema de Girona. I més coses. De cara a demà dimecres, a les 10 del matí, us recomanem la conferència online sobre la soledat, un univers per explorar, a càrrec de Francesc Torralba, catedràtic de la Universitat Ramon Llull i doctor en Filosofia i Teologia. En aquesta conferència es parlarà de la soledat i l'oportunitat que ens brinda per valorar el propòsit de la vida i la qualitat dels vincles que forgem. Una interessant conferència gratuïta que pots assistir de manera online apuntant-te al web pereterres.org. I anem cap a Vic per recordar-vos també la conferència Més de 100 anys de gestió del patrimoni de l'Església a Catalunya, xerrada a càrrec de Josep Maria Riba. La conferència, que s'emmarca en l'acte de benvinguda del curs 2020-2021, serà a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, demà dimecres a les 6 de la tarda. I ja per acabar, anem cap a Andorra, però de cara a dijous, per recomanar-vos el concert de Dani Flaco a la sala de concerts La Fada Ignorant. La venda d'entrades és anticipada i les podràs comprar a partir del dijous a les 7 de la tarda.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El Departament de Salut anunciarà restriccions a la majoria del Vallès Occidental i demana, per tant, quedar-se a casa. El Procicat ha aprovat restriccions durant 15 dies a les localitats de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola, Matadepera, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sant Manat, Terrassa i Viladecavalls. En conjunt, afecten gairebé 840.000 habitants. En aquestes poblacions, com a la resta de Catalunya, es demana a la ciutadania que es quedi a casa tant com pugui i que redueixi al màxim l'activitat social i limiti els contactes, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual. Aquest diumenge, el Departament de Salut demanava moure's únicament amb el grup bombolla i fer l'activitat mínima indispensable fora de casa. A més, es recorda que estan prohibides les reunions socials de més de 6 persones. El govern català analitzarà les properes hores amb els agents socials la necessitat de noves mesures per controlar la Covid-19. Avui, per cert, comença la vaga de metges als centres d'atenció primària. Metges de Catalunya ha convocat 4 dies fins divendres d'aturada per reclamar millores retributives i un augment de la plantilla. Davant de l'aturada, el Departament de Treball ha dictat uns serveis mínims que han de garantir el funcionament normal de l'assistència urgent per als centres d'atenció continuada i urgent. Per la resta, el servei ha de ser com a mínim del 25% durant les primeres jornades de vaga i del 33% a partir del tercer dia de vaga per totes les especialitats. I atenció amb aquesta notícia, perquè la farmacèutica Johnson & Johnson ha detenut els assajos de la seva vacuna, i és que la companyia nord-americana va anunciar que les proves de la seva vacuna contra la Covid-19 van ser posades en pausa pel fet que un dels voluntaris va presentar una malaltia, diuen, inexplicable. La vacuna d'aquesta farmacèutica estava sent provada en diferents països. Ignasi Ferreres ha mort aquest diumenge als 81 anys d'edat, després d'una una llarga malaltia, l'economista, humanista, cristià i expert en dret laboral, va ser conseller de Treball de la Generalitat entre els anys 1988 i 1999, també dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya. A més, va ser els últims anys president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, entitat que impulsa l'estudi, la reflexió i la incidència pública a favor d'un sistema econòmic basat en valors cristians i en la justícia social. Demà se celebrarà les exèquies a les 11 del matí al Tanatori de les Corts de Barcelona. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Ja som a l'octubre, com passa el temps?
Sí, sembla mentida. En un no-res arribarà el Nadal.
Som ja en plena rutina i el canvi de temperatura també es nota. És hora de tornar a cuidar-nos si volem passar un bon hivern. Ja saps que durant aquests mesos el nostre cos sembla que necessita alguna ajuda.
Ajuda? De quin tipus?
Sí, és molt fàcil. Jo en aquesta època reforço el meu sistema cardiovascular, el meu esquelet i també el meu sistema immunitari. I ho faig amb complements alimenticis de Laboratorios Maen.
Quins complements utilitzes per estar sempre tan estupenda?
Doncs tres productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega-3 que ajuden a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomano és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card.
I on puc aconseguir Mas Omega Punto Rojo i Coral Card?
Molt senzill. Fes la teva comanda per telèfon al 669 56 17 68. Repeteixo, 669 56 17 68. Amb una senzilla trucada pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
I el tercer? Abans has dit que eren tres els complements.
Sí, és clar. El tercer és Dinafen Plus. És un complement natural desenvolupat entre altres ingredients a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quina bona idea! Tres complements. Pots repetir-los un altre cop? Me'ls apunto per demanar-los immediatament.
Clar, apunta. Mas Omega Punto Rojo és el complement ric en omega-3. El tens? Coral Card està indicat per mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. I, per últim, Dinafen Plus.
Dinafen Plus?
Sí, Dinafen Plus. Els seus ingredients contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quin trio d'asos! Mas Omega Punto Rojo, Coral Card i Dinafen Plus. I ara, t'importa repetir-me on puc adquirir-los? I també m'ho apunto.
Pots demanar-los per telèfon sense moure't de casa. Apunta, aquest és el número. 669 56 17 68. Te'l repeteixo. 669 57 17 68. El tens?
Sí, sí. 669 56 17 68. Ara mateix truco. Aquesta tardor mimaré i protegiré el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo, Coral Card i Dinafen Plus.
Espera, espera, que encara tinc un altre as per tu. Per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial en comprar els complements per aquest hivern.
Pòquer d'asos!
Exacte. Recorda, al telèfon 669 56 17 68 aconseguiràs els teus complements sense esperes ni desplaçaments. I per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial i l'assessorament personalitzat del laboratori. Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Set minuts i mig que passen de les 9 del matí i un dia com avui que volíem recordar la figura de l'exconseller de Treball del 1988 al 1999 i exdirigent d'Unió Democràtica, Ignasi Ferreres, que moria ahir als 81 anys. A més, va ser col·laborador de grans programes d'aquesta casa, com el Primer Cafè, com el Mirador de l'Actualitat i un llarg etcètera. Per recordar-lo, saludem a aquesta hora Lluís Alegre. Ell és president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
No, gràcies a vostès i bon dia. I m'agradaria subratllar, diu, president del centre. Sí, president, malauradament, en el moment en què ell va començar doncs, a patir pues, aquesta dolència que li ha durat uns mesos, doncs jo em vaig brindar per una mica intentar fer una suplència, malgrat no estar a l'altura de les seves circumstàncies.
Ahir, senyor Alegre, tothom recordava per sobre de tot a Ignasi Ferreres i destacava una cosa molt important. Humanista d'arrel cristiana. Així el recordava Ramon Espadaler, secretari general d'Units per Avançar, Jordi Cerezuela, exsecretari d'Organització d'Units, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, la plataforma Portes Obertes, el mateix Jordi Turull des de presó, i així ho publicaven també els nostres mitjans. Un home humanista d'arrel cristiana.
Totalment d'acord, res a afegir, no? I si em permet, doncs una mica, no per afegir, però si per matitzar, com ja s'ha dit, un home de principis, un home bo, un home honest, un home intel·ligent i un home actiu. I una activitat amb un sentit pràctic, sempre amb el nord d'intentar resoldre els problemes amb una visió no parcial, sinó real, i amb voluntat de diàleg i sempre per trobar un acord. Mai per cercar d'aprofundir diferències, sinó a l'acord fruit del diàleg.
De fet, el recordàvem polítics des de Jordi Turull, com dèiem, fins a Joan Coscubiela. Era Ignasi Ferreres una persona totalment transversal?
Era una persona que els seus principis i la seva bondat i, com he dit, la seva intel·ligència el portava a ser un home tremendament pràctic, és a dir, veure les coses amb la seva globalitat. I, per tant, veure que normalment totes les persones en un conflicte tenen una part de legitimitat. I, per tant, aquesta part de legitimitat el que s'ha de procurar és, mitjançant el diàleg, trobar l'acord. I per això ell era un home d'acollida càlid, perquè, a més, era senzill. És aquesta gran virtut que tenen la gent molt intel·ligent, que són senzills, que no fa falta que s'autoventin, perquè ja els hi reconeix la gent la seva, diríem, petició d'intervenció per mirar de buscar solucions a conflictes que a vegades són complicats i greus i que no sempre es poden resoldre, però que sí, sempre s'ha de buscar la millor solució possible.
Ens deia el senyor Alegre, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ell és president, malauradament, després del llegat d'Ignasi Ferreres, qui va ser, per cert, un dels impulsors del CES.
No, impulsors no, el fundador, i al costat. Perquè, com deia, era un home tremendament actiu, no? I en el moment que va deixar les seves responsabilitats públiques, exercides durant molts anys, i a més, vull dir, amb el reconeixement, com acaba vostè de dir, de totes les parts en les quals ell va tenir l'obligació, fruit de la seva voluntat de que el país millori, i per tant la seva dedicació pública, doncs portava això, a ser actiu. I quan va deixar les seves responsabilitats públiques, va veure que amb una sèrie de persones, com vostè ha comentat també, molt transversals, doncs era necessari treballar per incrementar la dignitat de les persones Això vol dir la seva llibertat, però d'una manera completament indeslligable al seu progrés social. I, per tant, llibertat sense progrés doncs ens porta a una situació que pot esdevenir injusta, no? Per tant, ell era un home tremendament confiant en les persones, en la societat civil, però sempre mirant com a nord el progrés social, no? Aquí aquest humanisme, no?
Segurament serà recordat, Ignasi Ferreres, per tres vessants, per aquest humanisme que ara ens explicava, per la seva vessant econòmica i, per tant, també per la seva vessant política. Recordem que va ser conseller de Treball del 1988 al 1999 durant els governs de Jordi Pujol. Segurament es faci molt difícil de resumir, però quina era la visió econòmica del món de Ferreres?
Bueno, doncs ell precisament la seva missió, com era, a més, de formació econòmica, no? Era un humanista, com s'ha dit, un humanista cristià i en formació econòmica, no? I llavors ell el portava, penso jo, i ara no voldria jo definir-lo, vamos, és com jo ho veia, no? Com amb tres vessants molt importants. Primer, l'economia és important perquè, en el fons, és el que relliga les activitats amb un món, diríem, molt sectoritzat, i temps enrere, quan vivíem en el món rural, doncs les masies pràcticament eren autòctones, no? En canvi, ell buscava sempre el respecte a la societat civil, tot el que és la consideració cap a totes aquelles persones que treballen des de l'òptica d'intentar resoldre els problemes per si mateixos, per tant, del món cooperativista, no? Del respecte al món econòmic empresarial, per tant, el cooperativisme respecte al món empresarial, i una gran consideració per totes aquelles persones, moltes, que davant dels problemes que existeixen s'apleguen i treballen en el que podríem dir el tercer sector. Per tant, respecte entre el món econòmic i empresarial, respecte, potenciació del cooperativisme, I també respecte i potenciació de tot el que és el tercer sector, que en el fons és l'autoresponsabilitat de la mateixa gent per resoldre els problemes i no esperar que els resolgui un altre.
Dèiem i destacàvem les tres vessants dignes i Ferreres, des de la vessant humanista, des de la vessant econòmica i també des de la política. Quin serà el gran llegat polític dignes i Ferreres?
Bueno, he intentat una mica dir-li, no?, aquesta visió dels problemes amb la seva globalitat, veure que dintre dels problemes de la llibertat, la diversitat és una riquesa, no l'uniformisme, i que, per tant, és necessari que hi hagi un equilibri entre tots, i, per tant, diàleg i acord, i sempre pensar en les persones, per tant, el seu progrés.
Lluís Alegre, director del Centre d'Estudis Econòmics i Socials de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un matí com aquest i recordar la figura d'Ignasi Ferreres, qui ens va ensenyar, sobretot en aquesta ràdio, la importància del diàleg sobre la taula. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès per el que estem fent. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Un quart de 10 del matí, també com cada dimarts, que volem mirar el cantó positiu de la vida, també el cantó reflexiu. És per això que comptem amb el coach Jordi Casado i li preguntem avui com ens podem llevar de bon humor en comptes de començar el dia amb el peu esquerre. Jordi Casado, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, amics i amigues. Espero que després d'aquest pont hàgiu arrencat amb energia i bon humor. Mira, justament d'això us vull parlar avui. Cada dia ens aixequem, més d'hora o més tard, però ens aixequem. I doncs, no trobeu que molts cops ens llevem cansats, sense ganes de xerrar, amb presses, fins i tot malhumorats? Després d'haver viscut aquest pont, segur que alguns de vosaltres heu experimentat aquestes sensacions avui dimarts. Com és que moltes persones no troben l'humor de bon matí? S'està perdent l'humor matinal? És que només sortir del llit ja tindria que parlar en clau d'humor? A veure, anem per parts. Tornar a arrencar, aixecar-se, és un fet quotidià. En ell, en el dia a dia, realitzem uns hàbits i accions per arribar a un lloc o realitzar tasques. Normalment posem l'atenció en no arribar tard, en la roba que escullo, en el material que he d'agafar. Què passaria si us digués que a l'aixecar-nos prenguem consciència del nou dia que viurem i mentre arrenquem el nostre ritme i fem els hàbits personals, incluïm un espai, afegim una petita estona per somriure. Sí, somriure davant del mirall, quan ens dutxem a l'ensabonar-nos o mentre preparem l'esmorzar. Provem-ho. El bon humor és símptoma de bona salut mental. Pots provar posar música de bon matí i no les notícies. Bé, si són les que explica Ràdio Estel, sí, eh? I amb la música pots cantar la lletra, arrencar el dia animat o animada. Pots provar de preguntar a la teva parella o fills, pares de bon matí, pel dia que els espera i tirar d'humor. Ja m'agradaria anar a treballar 8 hores com tu i no anar a la uni, que m'avorreixo. I uns somriures podrien activar el bon matí. El bon humor genera molt en les persones, reforça el sistema immunològic, baixa la hipertensió, estimula els músculs de la cara, millora la capacitat respiratòria. Riu i somriu quan puguis. Hem de trobar ja de bon matí ganes de practicar l'humor. Podem fer-ho sols o amb companyia. Començar el dia orientant-nos a veure i sentir l'humor és un luxe. Hem d'intentar practicar-ho perquè, si no, les notícies, les angoixes, l'estrès o les presses ens condueixen cap al mal humor. No ens hem d'obligar a somriure si no ens sentim contents o connectats a una bona etapa, però sí que cal enfocar-nos cap a senzills detalls ja de bon matí. Aixecar-nos és una nova oportunitat de viure aquell dia. Aixecar-nos és un acte valent per afrontar el que ha de venir. Però aixecar-nos també pot ser divertit. Riu, canta, xiu-xiueja, somriu mentre els teus hàbits es van succeint. Així és com l'humor de bon matí farà que vegis el dia amb un altre sentit. Fins dimarts que ve, amics i amigues.
Doncs Jordi Casado, moltíssimes gràcies, professor de filosofia al SAFA Sabadell i coach, a més de col·laborador d'aquesta casa. N'estarem pendents la propera setmana i posarem en pràctica, com sempre, tots aquests consells que ens donen aquesta excepció de l'Equip Calm. Nosaltres que anem a publicitat i tornem de seguida. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Del 8 al 31 d'octubre arriba la Festa del Jazz amb el 39è Festival Jazz Terrassa. Concerts nacionals i internacionals d'alta volada a diferents escenaris. Més de 30 concerts i activitats per tots els paladars. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Doncs vinga, que com cada dimarts volem fer una mirada al món des de l'àmbit més social i és per això que obrim un nou món sense fronteres amb Àngel Miret. Àngel, què tal? Molt bon dia.
Bon dia i bona hora. Bon dia i bona hora, Joan.
Avui que ens vols parlar primer de tot d'aquest Nobel de la Pau.
Home, és que és molt i molt important això.
I tant.
Doncs mira, contra el que es pensava, perquè les previsions deien que aquest any se li donaria l'Organització Mundial de la Salut, que ja sabeu que té aquests, en fi, aquests atacs, sobretot d'Estats Units, que diuen en fi, que és un cavall de Troia dels interessos xinesos, i una altra candidata que era la mediambientalista sueca, la Greta Thunberg. Però finalment ha anat al Programa Mundial dels Aliments de la ONU. Aquest programa es va crear el 1961, penso, a Roma, i que assegura que una mica l'alimentació mínima en aquells espais on hi ha emergències de tota mena, no?, des del punt de vista alimentari. I s'ha justificat també aquest premi perquè, i aquesta és una pandèmia tan o més greu que l'altra, que la pandèmia, el que ara coneguem com la pandèmia, li donem nom propi, però n'hi ha vàries de pandèmies en el món, l'altra és la manca de menjar al món. I la presidenta del comitè li ha dit que un dels motius per donar-li és el fort augment de les víctimes de la fam al món. Per exemple, que s'han doblat, ni més ni menys, d'ençà de primers d'any. O sigui que hi hauria en aquest moment prop de 265 milions de persones que són moltes, 265 milions de persones, seria la meitat de la població europea, perquè ens entenguem, que és el doble de les persones amenaçades per la fam abans de la pandèmia. I, per tant, aquest és un programa, potser el nom no és tan conegut, però que, diguem-ne, són de les primeres entitats que arriben als llocs d'emergència per assistir, diguem-ne, a les persones que passen gana a partir de les guerres, desastres naturals, etcètera, no? I, bé, bueno, ja no vull repassar el nombre de països que passen fam, perquè, en fi, n'hem parlat, el Iemen, la República Democràtica del Congo, Nigèria, tot i la seva riquesa, el Sudan, Burkina Faso, etc. Té un pressupost molt gran, de 7.200 milions de dòlars, i està finançada exclusivament per donacions de particulars, d'empreses i de més de 60 països. I això em fa pensar que, i ho relaciono amb que, també contra el que molts pensem, en aquest moment la regió del món més afectada per la pandèmia, aquesta sí, la pandèmia majúscula, és a Llatinoamèrica. Llatinoamèrica, un terç dels morts són llatinoamericans, o sigui, prop de 400.000, i contagiats es diu que són 10 milions, però, en fi, tal com van les estadístiques en algun d'aquests països, doncs és probable que siguin uns quants milions més.
Mira, Àngel, que ens parlaves de donacions, precisament en parlàvem la setmana passada aquí en aquest programa, un multimilionari ha regalat la seva fortuna,
És un cas curiosíssim. Jo, francament, el desconeixia, tot i que fa molt temps que sembla ser que va regalant tota la seva fortuna. Bé, després hi ha connotacions de tota mena que em podien pensar de com l'ha obtingut, aquesta fortuna. Però sigui el que sigui, aquest home sembla ser que es va... Aquest és el que va crear allò dels duty-free, allò dels aeroports. Sabeu allò d'aquelles botigues dels aeroports?
Sí, senyor.
Que són botigues lliures d'impostos, i que aquest home va posar en marxa inicialment venent productes als militars nord-americans que viatjaven a Europa. Dona feina a més de 9.000 empleats a tot el món, i jo m'he quedat parat, perquè aquest home es va fixar com a objectiu que el dia que morís, que ara ja té 89 anys, vull dir que, pobre home, en fi, potser li queda encara molts anys, gràcies a Déu, però ja és una edat. I ara, el mes de desembre, tancarà la seva fundació perquè ha aconseguit el seu objectiu, diu ell, que era morir pobre. De fet, ell viu en un apartament a San Francisco amb dues habitacions, no té cotxe, i una de les coses anecdòtiques pel qual és famós aquest home és que té un rellotge que li va costar 10 euros. Ell és, en el decurs de tots aquests anys, ha donat, com dèiem, 8.000 milions d'euros a causes justes. Ho ha fet des de molta part, sobretot a l'inici, des de l'anonimat, i això fa que sigui un home menys conegut. I ell es va orientar amb un llibre que, en fi, jo no l'he llegit, m'agradaria fer-ho arrel d'aquesta lectura d'avui, que es diu Riquesa, d'un altre filàntrop nord-americà que es deia Andrew Carnegie, potser us sona, el Carnegie, i que també és conegut, en diuen, com l'Evangeli de la Riquesa. I que, per exemple, diu, una de les frases que diu és que morir ric és morir amb desgràcia. Aquest, el Carnegie, era un home escocès que va morir als Estats Units a primers del segle XX i es calcula que ha estat la segona persona més rica de la història. O sigui, bueno, i, per tant, ell, en aquest cas, diu que va donar l'equivalent a 65.000 milions. O sigui, fixem-se que aquest, el Finney, que hem dit primer, va donar 9.000 milions. Jo crec que ens ha de fer reflexionar això. Òbviament, no tenim els 9.000 milions, ni a vegades 9.000 euros, ja, eh? No cal 9.000 milions de... Però l'objectiu és el que m'ha impactat. O sigui, l'objectiu és... No té sentit allò que la dita popular diu, sí, serà el més ric del cementiri. Bé, per tant, d'alguna manera, també és veritat que als Estats Units hi ha una tradició filantròpica que aquí no existeix, o no existeix, diguem-ne, tant com a Estats Units. Però ens hauria de fer reflexionar una mica, perquè fixa-t'hi, encara avui els grans filàntrops vius, com Warren Buffett o el matrimoni Gates, amb la filosofia aquesta de donar mentre es viu, no només allò de les herències. Interessant, i val la pena reflexionar-hi.
I tant. I viatgem també, Àngel, d'Estats Units i anem cap a Londres, eh?
Bueno, és que és un article que he llegit a Vida Nueva i que m'ha deixat absolutament parat. I llavors, bueno, com que m'ha deixat parat, doncs el comparteixo. Que és que, bueno, hi ha una sèrie d'estudis fets per institucions de molt prestigi que diuen que el 84% dels éssers humans creuen en Déu, però la cosa interessant és que s'ha fet un estudi molt a fons sobre què passa a Londres amb la religiositat. Doncs totalment el contrari del que pensem. Per exemple, es diu que la tendència és a una major religiositat, que el 62% dels londinencs es defineixen com a persones religioses, que aquest 62% està format per un 40% de cristians i un altre 22% d'altres religions. I una altra sorpresa, per mi, si més no, que és que els cristians londinens són majoria, són més els catòlics que els anglicans. Això només passa a Londres. O sigui, hi ha un 35% de catòlics, un 33% d'anglicans, perquè en la resta del territori de la Gran Bretanya aquesta tendència s'inverteix, un 15% són catòlics i un 55% són anglicans. I bé, una altra dada que també m'ha deixat parat, sobretot comparada amb les dades de Catalunya i fins i tot d'Espanya, que és que el 38% de cristians de Londres són practicants. Jo em sembla que aquí a Catalunya, no sé Joan, si ho recordo, deu estar sobre el 10 o el 15%.
Sí, entre el 10 i el 15 em sembla que és una xifra bastant baixa.
Sí, jo crec que por ahí està. Bé, doncs a Londres són el 38%.
Déu-n'hi-do.
Sí, i sobretot quan tenim aquesta imatge, no?, d'una societat, diguem-ne, molt laica, no? I, bueno, doncs són practicants, i llavors el 60% dels cristians de Londres també resen amb freqüència. I acabo dient que podríem pensar que això és de gent gran. Doncs no, l'estudi també diu que les persones religioses de Londres són cada vegada més joves. I que, diguem-ne, i que fins i tot les persones no creients són acollidores i respectuoses respecte al fet religiós, i que, en canvi, hi ha un sector de les elites que és obertament antireligiós i, diguem-ne, hostil. Bé, no ho sé, doncs, en fi, aquest és un article d'un sociòleg, Fernando Vidal, i no he pogut veure més dades que les que ell es refereix, però tot fonamentat amb estudis, i m'ha semblat francament impactant i contrari potser a la tendència secularitzadora que té la societat catalana en especial, i l'espanyola, però sobretot la catalana.
Ara anava a dir, ves que no haguem d'aprendre alguna cosa de tot plegat.
Bé, a veure, no ho sé, és un article interessant que en fi, ens dona una llum, i potser una visió que va més enllà de les nostres realitats més i més immediates.
I finalment, Àngel, avui ens volies parlar de la carta al bon samarità.
Doncs sí, sí, perquè jo m'ha agradat molt aquesta carta, l'he llegit, i ja fa poc els bisbes han fet, els nostres, els de la Comissió Permanent, han fet una nota sobre la llei d'eutanàsia que està preparant el govern, sobre la qual estic fonamentalment d'acord, però la Conferència Episcopal a vegades es fica amb camisa d'onze vares, eh? I esclar, això a vegades li fa perdre credibilitat. Jo francament, soc, en fi, no entenc el per què es va tenir que fer la nota. No ho entenc, o sigui, deixant a part el contingut de la nota, per què es va tenir que fer la nota de recolzament al rei. No l'he entès. No sé si pot ser motiu d'escàndol o no. Bé, en tot cas, el bon samarità em sembla interessant, i malgrat que està datada el 14 de juliol, no s'ha fet pública fins ara, que també és una cosa curiosa, tant temps, però... I òbviament, la figura del samarità és clau en aquest tema, que és aquell home que deixa el seu camí per socórrer a un home malalt, i aquí es fa la traslació amb Crist, no? Llavors, la carta té moltes coses interessants, i jo em limitaré a assenyalar-ne tres o quatre. Perquè l'Església, doncs, ha de mirar la investigació científica i tecnològica amb il·lusió, sense caure en el transhumanisme. Per cert, que també recomano la lectura d'un article petitet del Full Dominical de la Diòcesi d'Urgell, que és on soc jo ara, del Francesc Torralba, que parla d'això, de transhumanisme i la fe aquesta cega a vegades amb la tecnologia, i que s'ha de, en fi, equilibrar aquesta fe amb la capacitat també de avaluació, discerniment moral. Bé, doncs els punts d'aquesta carta de la congregació, a mi els que he assenyalat, és primer la prohibició de l'eutanàsia i el suïcidi assistit, però també l'obligació moral d'evitar l'encarnissament terapèutic. També he tingut alguna oportunitat personal de viure aquesta situació dels darrers dies de la vida d'una persona. L'altre punt és la necessitat de les cures pal·liatives i del seu desenvolupament. I després les teràpies analgèsiques i la supressió de la consciència, la licitud de la sedació per tenir cura del malalt, i l'estat vegetatiu, l'estat de mínima consciència, amb el dret a l'alimentació i la hidratació. Aquest és un tema, Joan, que haurem de... que des de la fe i des de l'Església s'haurà d'anar reflexionant, perquè la ciència ha avançat de tal manera, i això ja dic jo, malauradament, en tinc un coneixement personal, de que les persones grans, sobretot, les aconsegueixen mantenir en vida com una màquina, quasi bé. És a dir, el pulmó respira i el cor batega, però la persona ha perdut, aparentment, en fi, totes les seves capacitats, diguem-ne, volitives, totes les seves capacitats de discerniment, de pensament... I aleshores això ens situa en un espai que fins ara era desconegut. És aquest espai en el qual hi ha persones que viuen anys i anys, enllitades a vegades, o no enllitades, però amb malalties com Alzheimer terrorífiques, diguem-ne, que prenen la consciència de qualsevol. I tot això és molt dur, és molt difícil, però hi haurem d'anar avançant, hi haurem d'anar-hi pensant.
Doncs ja anirem pensant, com sempre, amb Àngel Miret. Àngel, com sempre, com cada setmana, moltíssimes gràcies. T'esperem la propera setmana per obrir aquest món sense fronteres. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Vinga, doncs nosaltres, quan passen 6 minuts ara mateix de 9:45 del matí, continuem amb bona música, ho fem amb Sean Colvin, i aquest Every Little Thing He Does Is Magic.
Every time that I come near him, I just lose my nerve like I've done from the start. 'Cause every little thing does
of the thousand rainy days since we first met. It's a big enough umbrella, but it's always me who ends up getting wet. 'Cause every little thing that goes is magic. Being dust just turns me on. Been all my life before was tragic. Now I know my love for you goes on. I resolve to call him up a thousand times a day and ask him if he'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reached the phone, long before my tongue has tripped me. Must I always be alone? Every little thing does its magic. Paint just turns me on. Even all my love before was tragic. Now I know my love for him goes on. Every little thing he does is magic. Everything he does, it just turns me on.
Ràdio Estel.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magazín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada a la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
De l'11 al 14 de desembre, vine a viure les llums de Nadal de Praga amb el Club Més Amics, perquè et mereixes una escapada plena de llum i paisatges bonics. Et mereixes una entrada al Nadal per la Porta Gran. De l'11 al 14 de desembre, les llums de Nadal de Praga amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Els dimecres cada 15 dies a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts i arribarem a 10 del matí. Mireu, ja fa molts mesos que vivim en pandèmia i això ha significat per molts un estat d'angoixa, de tristesa, de dol o de tot a la vegada. És per això que hem considerat oportú parlar avui en aquest programa d'estats emocionals amb el psicòleg de l'Hospital de Mataró i membre del projecte d'atenció integral a persones amb malalties avançades de la Fundació La Caixa, amb l'objectiu d'oferir als pacients el màxim confort en l'última fase del procés de vida. Ismael Carbajo, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Jo crec que, evidentment, sí, eh? La pregunta és el com. Estem emocionalment afectats per una pandèmia com la que ens ha tocat viure?
Bueno, molt bon dia a tothom. Sí, òbviament sí. Clar que ens afecta emocionalment com totes les situacions que tenim a la vida. Intentar no connectar amb els aspectes emocionals de la pandèmia és pràcticament impossible, perquè a grans trets la pròpia pandèmia ens ha posat davant una percepció de vulnerabilitat que abans no teníem, no? Ens fa qüestionar-nos o ens porta al cap qüestions de caire més existencials entre la vida i la mort, i no només això, sinó que també ens fa tenir la percepció de que ens pot tocar a nosaltres, no? Algú que realment abans potser no ens paràvem a pensar. I això comporta sí o sí unes reaccions emocionals, ja sigui des de la por, que és una emoció molt, molt humana, angoixa, a vegades tristesa, si ens toca molt de prop, o inclús veient el que passa al nostre entorn social, a la comunitat, i hem d'intentar normalitzar aquests estats emocionals en certa manera, perquè la resposta que tenim és una resposta que ens ajuda a adaptar-nos, tot i que a vegades no venim amb unes creences a vegades sobre les emocions, com la no hem de tenir por, hem de ser forts, i jo crec que l'important és ser sincers amb un mateix, aprendre a reconèixer aquestes emocions, normalitzar-les i poder canalitzar-les d'una forma una miqueta saludable.
Ismael, ens parlaves de la por. Com influencia la por? Tenia por aquesta pandèmia en el nostre dia a dia?
La por en si és una emoció bàsica de tot ésser humà, i no és dolent tenir por. Lo dolent de les emocions, en forma general, és quan la resposta és més intensa a la situació que se'ns presenta davant. Però una miqueta, o anem a dir-ho així, la por a una baixa intensitat m'ajuda a estar una miqueta més alerta, m'ajuda a potser a buscar nous recursos davant noves demandes. És a dir, si jo, per exemple, poso un exemple tonto, no? Però jo vaig a creuar el carrer, si no tinc un mínim d'estat d'alerta, no miraré, passaré tranquil·lament. Llavors, hi ha una part que és molt biològica, no?, en certa manera, i això ens ajuda a adaptar-nos a les situacions. Ara, si la meva resposta, potser amb el mateix exemple de creuar un carrer, és quedar-me paralitzat, aquesta emoció passarà a ser disfuncional o desadaptativa. Llavors he d'aprendre a regular una miqueta aquesta intensitat de l'emoció, no?, o la resposta.
Allò que ens diem tots de mantenir el cap fred és dolent, també? És anar a l'altra banda de la situació?
Bueno, segons en quina situació ens pot ajudar. Per exemple, sanitaris que han estat en primera línia, si es paren a prendre consciència en cada moment del que estan patint o estan visquent, probablement l'impacte seria molt més gran, no? Si estan treballant des d'una visió túnel, no?, on estan posant tota la part més racional amb els seus recursos, la seva formació o en ajudar, després ja prenen consciència. Això no vol dir que no estiguin sentint, no? Però potser bloquejar mínima o temporalment les emocions ens ajuda a adaptar-nos en aquell moment concret. Ara, si això és una estratègia habitual, potser pot passar factura més tard, perquè que jo no em doni permís a sentir en un moment concret no vol dir que el meu cervell no estigui processant tots aquests aspectes.
Fa temps, sobretot en el temps que ens vam confinar a casa, escoltàvem molt lemes, ens els repetíem nosaltres mateixos com un mantra, el tot anirà bé, ens en sortirem de tot plegat. Fins a quin punt va bé repetir-se això? O és mentir-se un mateix o no?
No té per què, eh? Jo crec que una persona optimista pot veure els aspectes negatius de la realitat i positius i decideix, sense tenir potser més proves o més objectives o més evidents, decideix que vol pensar això. I si això li ajuda a la persona, al cap i a la fi, tot el que li ajudi cadascú és pues una bona eina. No, jo crec que no és dolent repetir-se que aniran bé les coses. Això sí, és com, no?, com posar la fortalesa en l'esperança, de canvi, de que canviïn coses.
Ara em feies aquest somriure sorneguer que no hem pogut veure els oients, i ho dic perquè els darrers dies a Twitter sí que veig molt aquests lemes, el tot anirà bé, ens en sortirem, etc. I ho veig amb un cert to a ironia, amb aquesta ironia molt típica, a més, dels catalans. Això també ens ajuda, la ironia?
Sí, a vegades l'humor, el sentit de l'humor, pot ser un mecanisme de defensa que m'ajuda una miqueta, no?, a adaptar-me a les situacions. No té per què ser dolent.
Què fem si tenim la sensació que estem en un bucle infinit del qual no podem sortir, eh? Coneixem tots a molta gent que s'ha fet una PCR i el dia següent algú del nostre entorn s'ha de tornar a fer una altra i això no para. I sembla que no en podem sortir d'un bucle en el qual estem immersos dins d'aquesta pandèmia mateixa.
Home, jo crec que, en certa manera, el que hem d'intentar és normalitzar la Covid o entendre com a una malaltia més. Sí que és la novetat, no la coneixem, però hi ha moltes altres malalties que sí que estan presents a la vida i les malalties no deixen de ser processos naturals de vida. No hi ha una vida sense malaltia cap. Ara, això sí, vol dir que hem de posar mesures preventives, sí, com en tantes altres, no? Jo a vegades quan escolto la gent que està una miqueta, anem a dir-ho així, com molt capficada, obsessionada, la mascareta, la distància, però després per una altra banda veig que té uns hàbits de vida poc saludables, penso, bueno, sí, potser no t'arriba això, però potser estàs alimentant una cardiopatia, estàs alimentant... Llavors, clar, també hem de normalitzar i posar en un context. Com comentava abans, com això és una novetat, com estem en un entorn on hem crescut amb aquesta percepció d'invulnerabilitat, que això no ens passa a nosaltres, quan ha arribat és quan s'ha desmuntat una miqueta tot el nostre sistema de creences que teníem respecte a la nostra vida en el nostre entorn, perquè en un altre context geogràfic les epidèmies és molt habitual.
Ens explicaves una mica l'obsessió aquesta de la mascareta, de la distància, de les mans, que entenc que fins a cert punt és bo i és el que s'ha de fer, evidentment, però l'obsessió és el que ajuda a que t'arribi aquella por de la que parlàvem abans?
Bueno, si és una obsessió en termes més, entre cometes, em va dir-ho així, més clínics, ja que està dintre dels trastorns d'ansietat, clar, pensa que aquesta obsessió s'alimenta molt a nivell cognitiu, sobretot del i si passa, i si... Llavors, clar, aquest hipotètic futur que estic generant a la meva ment ja m'està enviant una senyal d'amenaça i d'alerta perquè estic generant aquesta realitat al meu cap. Llavors, estic contínuament confrontant això. Clar, jo crec que el risc zero no existeix, per tant, què està a la meva mà? Pues aquestes mesures de prevenció en el dia a dia, incorporar-les com a hàbits. A partir d'aquí, ens podem contagiar? Sí, però això tampoc ha de fer que condicioni tota la meva vida o el meu dia a dia.
Per tant, com revertim aquest i-sí constant?
Home, doncs jo una fórmula que intento traslladar a la gent molt senzilleta és que ens preguntem a un mateix si això que m'està preocupant m'està passant ara mateix. Això que m'està preocupant del futur, això que està passant exactament ara mateix, si la resposta és que no, doncs intento descartar una miqueta i centrar-me en el present.
La pregunta que es fa moltíssima gent a dia d'avui és: i ara què? Tot plegat està sent molt més llarg del que esperaven, estan venint més rebrots dels que creiem que podíem assumir. Ara com ho afrontem tot amb positivitat? Perquè dir-ho és fàcil, però fer-ho...
Bueno, jo crec que s'ha d'afrontar amb certa normalitat, no? Entenent que ja s'estan posant els recursos, no? A nivell farmacèutic, per exemple, a nivell d'estudis, a nivell d'assajos clínics, per arribar a un punt on puguem parlar de la Covid com una malaltia, entre cometes, no? Normal i una més de tot el repertori de malalties que hi ha. Fins aleshores, pues, tenir una miqueta de precaució, posar les mesures de prevenció adequades i anar fent el nostre dia a dia amb la normalitat que nosaltres considerem.
Parlàvem de la por, però és que també hi ha gent, sense anar més lluny, Donald Trump, que sembla que no li tingui gens de por a aquesta pandèmia. És tan dolent una cosa com l'altra?
Home, si jo crec que el que són persones o polítics tenen, doncs, precisament això, una responsabilitat política, que tot i que tu puguis pensar o tenir certes creences respecte, no, a, en aquest cas, la malaltia, jo crec que aquesta responsabilitat política el que ha de comportar és que els missatges que tu traslladis a la societat siguin acordes, no, a, precisament als sanitaris, en aquest cas, no? Missatges que siguin clars, que ajudin a tothom a intentar garantir la salut al màxim, la salut pública. Llavors, clar, són missatges molt contradictoris, perquè el que no pot ser és que, per una banda, des de sanitat et diguin, no, unes coses i precisament a aquest polític, doncs, digui unes altres. Clar, això genera moltes contradiccions i el que comportarà precisament és un augment dels contagis i entrar en una roda que no fa que la gent pugui incorporar aquesta responsabilitat individual com a algo important, no? Perquè el que està passant molt és que, com no en toca directament, molta gent és, bueno, no, ja ho faran els altres. I quan és una responsabilitat que recau en molta gent, la meva percepció de responsabilitat és molt mínima. És diferent que si tu, per exemple, vas parar al carrer i veus que una persona gran cau i la veus tu només, probablement tu aniràs a ajudar-la, perquè et sentiràs, en certa manera, responsable d'ajudar-la. Si això passa amb una gran multitud de gent, ja et sents menys responsable. M'entens la comparació?
Mm-hmm. Absolutament, absolutament. Mm-hmm. Tot i que vagi per llarg, solem dir els que usem allò de la psicologia barata, mm-hmm. Que quan acabi aquesta pandèmia o quan acabi alguna cosa que hem viscut molt dura, és quan ens surt l'emoció de tot plegat. Això és així? I si és així, ens hem de preparar emocionalment més pel post que pel que estem vivint ara?
Bueno, jo crec que la fase més aguda ja l'hem passada. Llavors, en aquest sentit, ja ha anat sortint, no? Amb molts companys de l'àmbit sanitari ja han tingut els seus efectes. Clar, estàs posat el patiment o a l'amor de forma contínua o prolongada té uns efectes, i això ja està sortint. Ens hem de preparar? Bueno, jo crec que ens hem de preparar en el dia a dia. Ja hem de tenir autocura d'un mateix a cada dia. No hem d'esperar a quan diguin, pues això ha acabat, no. Mm-hmm. Cada dia ja hem de mirar una miqueta i escoltar-nos i veure com estem.
No sé si és allò de tenir el cap fred que dèiem abans, però podem viure al marge emocionalment de la pandèmia?
Bueno, hi ha gent que ho està fent, no? Hi ha aquesta part de negacionistes que diuen, no?, que jo desconec.
Oi, quina sort.
Que potser intenten aïllar-se, però és molt difícil aïllar-te emocionalment, perquè les respostes emocionals és molt, a vegades, molt inconscient, i estar completament aïllat d'aquesta situació, jo crec que és pràcticament impossible.
Parlant d'emocions, hi ha qui heu estat al capdavant a primera línia d'una pandèmia com aquesta. Com us ha afectat tot plegat?
Bueno, jo crec que ens afecta sentiment de sobrecàrrega, d'impotència, perquè quan s'han de fer canvis per una situació com aquesta, clar, es prenen moltes decisions amb la millor de les intencions, però això no vol dir que tingui el millor dels efectes, no? Uh-huh. Llavors, clar, quan va passant el temps, vas mirant i vas pensant en què es podria haver fet millor. Però no crec que s'hagin pres males decisions. Això no vol dir que es pugui aprendre per prendre millors decisions en un futur.
Per tant, ha afectat la manera de fer la vostra feina, també, entenc.
Bueno, com a moltes altres feines, ha canviat el format una miqueta. Jo la part única bona que crec que ha portat la pandèmia és que s'ha accelerat la incorporació del món digital a moltes feines i potser un sistema més d'antanyo, no?, per dir-ho així, amb unes hores molt marcades, amb una fórmula molt, molt marcada de feina, ens hem adonat que es pot canviar. I aquests canvis pot ajudar moltes vegades a la flexibilitat, no?, que pot ajudar a moltes persones.
Parlàvem una mica fora d'antena i em deia, no sé si m'ho preguntarà en el directe o no, doncs sí, t'ho pregunto perquè ho considero molt interessant. No sé si tenim molt la percepció ara de que tot escapa una mica del nostre control, i em comentaves, sí, però el que hi havia abans era control o era fals control, no?
Sí, una miqueta com et comentava abans. Jo crec que el que hi havia abans era una percepció il·lusòria de control, no? Realment hi ha moltes coses que s'escapen del nostre abast, però hem crescut en un entorn, en una societat on ens eduquen a tenir aquesta sensació de control sobre tot el que ens passa a la vida. Realment jo crec que la creença errònia era l'anterior. Tenia aquesta percepció de, com et deia, no?, de control o d'invulnerabilitat sobre la nostra vida o sobre la nostra existència, i realment no. Realment, ara això ens ha demostrat que el binomi salut i malaltia, o vida i mort, estan molt més presents del que pensem.
Psicòleg de l'Hospital de Mataró i membre de projecte d'atenció integral a les persones amb malalties avançades de la Fundació La Caixa, Ismael Carbajo, moltíssimes gràcies per venir un dia com avui a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel. Vols perdonar i no saps com fer-ho? Necessites girar full i no ho aconsegueixes? A Suport, Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria de UIC Barcelona, t'ensenyem com pots fer-ho. Oferim intervencions individuals i grupals per ajudar-te a perdonar. Tarifes reduïdes. Informa-te'n sense compromís al 935-042-000 o a uic.es/suport. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Dos minuts i ja arribarem a les 10 del matí. De seguida, amb en Serra, que ens porta tota la informació actualitzada. Abans, però, recordar-vos que si seguiu amb nosaltres, escoltareu també a 50 Sergi Mas, com sempre, amb les entrevistes i amb la música que el caracteritza. Tindrem un dia més la Fórmula Estel a partir de les 11 del matí. Comptarem amb Salut Natural per tothom a 1:15 del migdia. I tindrem també, com sempre, a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat, amb Ignasi Miranda.
Hola, bon dia. A partir de les 6 de la tarda, avui, el Mirador de l'Actualitat tindrà una nova edició de l'Espai Temps de Diàleg, com cada dimarts. Entrevistarem avui Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Ens presentarà la Jornada Mundial per la Pau, que se celebrarà dimarts vinent, d'aquí tot just una setmana, a Roma, en temps de pandèmia, però amb el diàleg entre les religions com a qüestió central i la presència de molts líders. La taula d'anàlisi estarà dedicada avui al conflicte entre Armènia i l'Azerbaijan pel control de Nagorno-Karabakh.
Gràcies, Ignasi, estarem molt atents del que parleu avui a partir de les 6 del matí de la tarda. Ja no sé quina hora visc. A les 6 de la tarda, amb el Mirador de l'Actualitat, i a 7:45 del vespre, com sempre, des d'aquesta casa, escoltarem la missa des de la catedral. A les 8, el protagonista avui, amb clar sentit d'homenatge, no podria ser altra cosa, parlarem del pare Hilari Raguer. Jo de vosaltres no m'ho perdria, de tot un històric monjo de Montserrat. Amb tot això, que farem un dia més a Ràdio Estel, encantat de que sigueu amb nosaltres. Nosaltres que tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.